Bona tarda, són les 5.
Més d'una quarantena d'alumnes de l'escala s'examinen de la sala d'activitat a les proves d'accés a la universitat. Han començat aquest dimarts a Catalunya amb 46 alumnes escalencs que s'examinen durant 3 dies a l'Institut Olivar Gran de Figueres. En són una desena més que l'any anterior.
Per la Ortega, els exàmens de llengua castellana i literatura han obert les proves d'accés a la universitat per més de 4.500 alumnes de la demarcació de Tarragona. Són uns 300 més que l'any passat. I els primers exàmens s'han fet sense incidències. Els alumnes que afrontaven la selectivitat sortien satisfets i ja sense nervis.
Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però
el Museu de l'Escala penjarà a la web de l'arxiu les imatges de 30 anys de triomvirat. L'arxiu històric celebra el Dia Internacional dels Arxius, publicant el seu portal web
sobre les humanitats i les ciències. Després hi havia dos poemes.
La selectivitat d'enguany està marcada per la quinzena de detectors de dispositius electrònics.
I l'Ajuntament celebra la primera edició del Desembarcat Jove a Catalunya. El 26 de juny, la Mar d'Amenaces
una vella adoració a la Catedral de Barcelona i a la tarda oficiarà una missa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'acte comptarà amb una nodrida representació tarragonina. Unes 500 persones hi han anat a través dels 7 autobusos gestionats per l'Arcabisbat. El provicari general per la pastoral de l'Arcabisbat de Tarragona, mossèn Joan Aguilà, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha molta
competiran fins dissabte i els millors punts per veure la regata són el passeig marítim i el camí de ronda.
Les macedones per ells, que estem a final de curs, alguns tenen exàmens, pobres, però han pogut ser-hi presents.
Demà arribarà la visita a Montserrat.
Marcats per la tramuntaneta i més núvols.
I en esports, Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir.
Es cierto que no ha sido por mucho tiempo.
Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 9 de juny. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Us debo reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuía, intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno ha ido...
La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on dedicarem bona part del programa a parlar de medi ambient i també anirem en bici pel Delta de l'Ebre ben a prop de l'illa de Buda. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda. Ran de Mar. Anem fins a Sant Jaume d'Enveja, al Delta de l'Ebre, per parlar sobre la ruta cicloturística Budan Bike. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb Pasqual Bartomeu, administrador de l'empresa Quatre Camins. Cel.
Sí, Marina, la ruta ecoturística Budan Bike de Sant Jaume d'Enveja torna aquest estiu amb l'oportunitat de conèixer l'illa de Buda a cop de pedal. La ruta inclou una visita guiada en bicicleta, productes típics de quilòmetre zero i folklore local. Anem a parlar amb Pasqual Bartomeu, administrador de l'empresa Quatre Camins, ja que ells són qui organitzen aquestes sortides. Pasqual, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia, i gràcies un any més per cridar-nos.
I tant que sí. Pasqual, per començar, explica-mos, per qui encara no ho sàpiga, que dubto, perquè ja és ben famós, no?, el que feu, no?, la Budan Bike, l'illa de Buda a cop de pedal, i què hi trobarà lo visitant?
Primer voldríem aclarir que és ja la 11a entrada, per tant estem més que consolidats, eh? I bueno, la Budan Bike és una trobada en la qual fem intervenir, doncs, el que és el pedal, la la part natural i també una part gastronòmica i una part folklòrica. Per tant, són quatre elements que s'ajunten i realment fan un producte doncs, molt potent.
Mm-hmm. Com dius tu, no, la 11a edició, això ja signa que, no, que funciona, que està més que consolidat, que any rere any aposteu per tornar-hi. Llavors, com va néixer aquesta proposta?
Això és una proposta que va néixer des de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, perquè s'havia de cobrir la necessitat de l'entrada al Buda, estava restringida, només pels particulars, i la gent que dins tenia una activitat econòmica, i el territori, la gent local de Sant Jaume, doncs, bueno, ne parlàvem molt d'entrar-li Buda, i no havia forma. I des de l'Ajuntament, el que va ser la regidoria de turisme, que llavors sempre era, va ser com a regidora Paco Llambric, va crear aquesta iniciativa d'organitzar aquesta entrada, va començar fent només un dia, una jornada. Nosaltres aquí doncs, vam sumar en el servei de lloguer de bicicletes, simplement fem això. La gent doncs, bueno, va respondre molt bé i a partir d'aquí doncs, se va anar articulant fins arribar al dia d'avui, 11 edicions i ja també en el que són entrades controlades durant tot l'estiu.
Mm-hmm, molt bé, ha anat evolucionant evidentment i clar, el valor diferencial de Buda and Bike evidentment és l'illa de Buda.
Bueno, de fet, claro, és un lloc que si no entrem en aquest tipus d'events, però es pot entrar. Hi ha una data, que és quan se fa la robreria Sant Pere, que també es pot entrar, i aquell dia és un dia, un matí exclusivament, en el qual també ho diem també, això serà el dia 29 de juny, si no m'equivoco, i en el qual també es pot entrar doncs, de diferents maneres, no? Caminant, es pot entrar en bicicleta, es pot entrar també en un tren turístic, i dins també hi ha activitats doncs, no? També folklòriques, no? I també és una forma de poder accedir a l'illa de Buda. Llevat d'este dia, ja no es pot entrar en cap manera, no hi ha cap tipus de permís, i la Buda and Bike doncs, permet això, permet a la gent del territori, a la gent de fora, a visitar els turistes, doncs, poder també accedir a este indret, molt sol·licitat per anar-hi, i per tant és moment d'aprofitar-lo, ara que comencem la nova temporada de Buda Bike.
Mm-hmm, i tant que sí. Pues, Pasqual, explica'm-nos una mica l'itinerari, no?, d'un dia de Buda and Bike, a quina hora comença, on us trobeu, com funciona?
Bé, de fet, tenim cinc entrades, comencem el juny, el dia 27 de juny, vale? El juliol tenim una altra entrada, a l'agost 4 i al setembre 2 més. Per tant, són 7 entrades, si no recordo malament. 7 entrades enguany a l'illa Buda, i la primera 27 de juny, i el que fem sempre, tot estem en el mateix format, ens trobem al que és la finca del Violí, que està a tocar a l'illa Buda, allí ens retrobem, i presentem el guia. El guia és un guiatge per part de membres de l'escola del Parc del Telebre, i el que fem és anar en bicicleta. Aquesta bicicleta se pot portar, els propietaris poden portar la seva bicicleta, i si no, doncs, també l'empresa Quatre Camins la podem llogar-la. Uh-huh. Això, bueno, hi ha una inscripció i la podem sol·licitar-la. I llavors, bueno, comencem esta visita guiada. També dir-vos que és per a tots els públics, vull dir, va a un ritme molt, molt, molt lent. També hi ha parades molt recurrents, perquè hi ha diferents estacions que anem parant i anem explicant. I hi ha un moment que ens trobem, això ja comencem a les 9, doncs sobre les 10:30 a 11, hi ha una aturada, en la qual doncs, fem la part de descans, també comença una part gastronòmica, i acabem este moment de parada en la part folklòrica. I després també sortim en bicicleta i acabem una altra vegada a la finca del Violí, que seran sobre les 12:30, que dura 3:30.
Mm-hmm. Un matí més que diferent, no, i entretingut, i en este valor que diem que és l'illa de Buda. I la part gastronòmica són productes, evidentment, d'aquí de proximitat, de quilòmetre zero. Quins productes oferiu?
Bueno, al final són tres tapetes. En principi ho vam plantejar així, pensàvem que algunes potser la gent de fora del territori no agradarien, i és al revés, li agrada moltíssim, i per tant, com que el producte està molt ben acceptat, no el toquem, no el canviem. Jo sempre dic, això a casa meva també a l'empresa ho faig, a l'equip de treball, no?, i a la família, dius, si les coses van bé no ho toquéssim. Mm-hmm. No? I este, com vols dir, este tipus de tapetes són tres: una és l'anguila fumada, l'altra és la botifarra baldana, segons aquí poli d'en botifarra baldana, i l'altra seria el que és el pernil de pato.
Mm-hmm, molt bé, no? Tres coses molt característiques d'aquí, en concret d'aquí baix del Delta. I la part folclòrica, com l'enfoqueu?
Bueno, estem... Primer també vull explicar una mica l'entorn on estem, no? On ens aturem, i baix a uns eucaliptus, que hi ha una ombra molt bona. El que fem és muntar unes paques de palla, i per tant estem sentats damunt de paques de palla. Per tant, l'entorn ja, escolta, dins de la llaguda, a tocar del que és el braç del mitjor per la part de dins, i sentats allà en aquestes plaques de palla, doncs, bueno, fem esta degustació de productes típics i després ja entrem a la part folclòrica. Aquí hi ha cançons d'era, hi ha també jota improvisada, i això tenim dos persones, dos artistes, no, locals, artistes, que intervenen, sí, que m'ajuden sempre, que és Imma de Sopa, que ve d'Amposta, i també la Yaris, que ve de Sant Jaume. Aquí també, i sobretot la gent de fora que no ho coneix, esta sorpresa, no? Dius que els convidem, no? Que mos diguen alguna característica o alguna relació entre les persones que estan allí en aquell moment, i després, no? Estes artistes, no? Mos fan esta jota improvisada, i per tant això sorprèn molt la gent fora d'aquí.
Mm-hmm, clar, sorprèn esta cosa tan, una vegada més, no? Tan característica nostra com són les jotes. Molt bé, i clar, entenc que, com dius, lo nivell, és a dir, no hi ha dificultat, pot participar tot tipus de públic, i participa tant gent de fora, és a dir, turistes com gent d'aquí també, no?
Sí, nosaltres hem passat que des de la visió vam voler estar, potser veiem més gent turistes o visitants, no? I una miqueta el que vam treballar també, que pensem que l'Aiguda també havia ser accessible a la gent local. A la gent local, diem Sant Jaume d'Enveja, però també diem local a la gent del territori nostre, no? Uh-huh. Gent de Deltebre, gent dels Montells, gent d'Amposta, gent que al final allí dins va treballar, si no ells, els avantpassats, no? Van treballar, van anar a escola, van anar a pescar o a caçar dins, i per tant van fer un treball, no? D'això, no? De comunicació i promoció, de que era el moment d'entrar, si no, els iaios o els fills, no? D'aquella gent que allí va estar-hi, i això va donar molt bona repercussió. Per tant, en aquesta línia seguim. Volem, no està pensat només per la gent de fora, està pensat per a qui vulgui realment conèixer o reviure experiències dels seus avantpassats, i clar, i la gent de fora, doncs, coneixeu per primera vegada.
Mm-hmm, i tant que sí, és molt important, no? Evidentment, ensenyar a la gent de fora, però que la d'aquí ho sàpiga, no? I sigo sabedora de tota aquesta riquesa que tenim aquí, que de vegades hi ha gent que no l'acaba de conèixer, i no, això s'ha de canviar, Pasqual. I abans has comentat que hi ha un guia, no?, que està tot el rato en ells. Quin és el seu paper? És a dir, a part de guiar en la ruta de cicloturista, però també els va explicant coses, o...?
Sí, és un guiatge interpretatiu, per tant el ritme és molt lent, llavors hi ha naturales constants, no? Parla inclús de la formació del delta, parla també de la història, de la illa, parla també d'una mica dels treballs que es feien a la illa, no? La forma de viure, com viure, també la part medioambiental, no? La rica biodiversitat que hi ha, inclús allí també en cavalls, aquesta aturada és primordial, i penso que el cavall, no?, seria per a mi el segon emblema del delta. Primer serien els flamencs, sense dubte, la gent que ve de fora, el negoci que tenim a casa, doncs, bueno, sempre pregunten què volen veure flamencs, eh? I el segon també icona seria esta, jo parlo des del punt de vista d'icones, no?, seria els cavalls de Villabuda, els cavalls blancs, no? I per tant esta aturada és vital, aquí perdem una mica de rat, més de rat, perquè hi ha molt fotografies, no?
Claro.
I així, no?, hi ha aturades molt, molt, molt seguides, hi ha diferents estacions, i com que tot és pla, anem molt a espai, hi ha moltes aturades, aquesta ruta és accessible per tothom, inclús xiquets i xiquetes en minutes, no?
Uh-huh.
També des de l'empresa, i si tenim nens petits que no sàpiguen amb bicicleta, doncs tenim també cadiretes, vull dir que una mica la idea que volem és que tothom o família que vulgui entrar, doncs tenim ja les bicicletes o els accessoris preparats per poder entrar-hi, carrets, tricicles, vull dir, també el que vulguem.
Molt bé, una activitat perfecta, no?, també per fer en família. I clar, tot això se fa garantint, no?, que l'activitat sigui respectuosa, evidentment, en el medi ambient, perquè estem en un espai, no?, fràgil.
Sí, realment és un espai molt fràgil. Bueno, ja sabem que cada vegada que hi ha un temporal, doncs l'illa Aguda està sempre amenaçada, no?, i penso que està molt fluixa, inclús va trencar. Són dos punts claus, que es tenen malament. Recordo també la barra del trabucador, recordo també l'illa Aguda, per què? Pues perquè tenen aigua als dos costats, i per tant, al moment que es trenca una barra, doncs comunica les aigües, i per tant això fa difícilment lo reparar-ho, no? I per tant, no?, hi ha un moment de sensibilització, també d'esta quota que es paga, esta entrada té un cost de 30 euros, vale? Aquí també el que fem és deixem un 20%, que això és el que l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, per una mica treballs d'inversió, no?, a l'illa Buda. Per tant, això, la gent que participa també col·labora en esta cuidar o conservar l'illa Buda.
Mm-hmm, molt important, no?, que se destina part del preu a la preservació en concret de l'illa de Buda, que recordem que no s'entren vehicles motoritzats mai.
Bueno, nosaltres en activitat no, vale? Tenim un vehicle d'assistència que cobreix en cas d'averia, vale? Tampoc no el tenim a tocar el grup, nosaltres el nostre grup entra totalment en bicicleta, el guia de Badevan, és el grup, i també està comunicat en emissora en aquest vehicle, clar, pot hi haure un pinxasso, pot hi haure avaria,
claro.
Pot hi haure algú que el millor per calor, o no, algun malestar, doncs tenim per cobrir, no?, també aquestes necessitats personals o mecàniques, tampoc l'última tocada del grup, per tant, no hi ha massa sorolls, i, bueno, per tant, és una activitat del tot ecoturista, no?, adaptada a l'entorn, i això va ser un dels objectius que vam ficar també quan ens vam presentar este projecte, objectius, no?, i va ser ben acceptat i ben vist pel Parc Natural. També està controlat en número de participants, i és un grup tancat també, també tancat i programat en diferents dates, per tant, vull dir, del tot sostenible i sense cap tipus d'impacte negatiu al que és l'Illa de Buda.
Mm-hmm. Clar, se parla de turisme de qualitat, desestacionalitzar el turisme, heu limitat les sortides a un grup de 25 persones, clar que això, este model que esteu fent fa que, bueno, sigo al final una experiència de més qualitat, suposo, no?
Sí, jo penso que té un valor afegit, jo penso que al final quan tu mescles, no només dius no anem en bicicleta, i això també moltes empreses del territori ho fem això, no?
Claro.
En principi al final no es tracta només d'un servei, no? A vegades també fas convenis, fas aliances amb diferents empreses i en la mateixa activitat doncs, fas dos serveis o activitats diferents, no? I el que fa això és enriquir l'experiència al final, no? Vull dir, la gent vol això, este matí o esta tarda, dic, no només amb bicicleta, sinó que fan des de, bueno, pedalar, que és el principal, d'imagino, però sí. També està esta visita interpretativa, està també el folclore, per tant, això m'anem afegint, no? I està l'entorn que té uns colors, que té uns llums, que té uns verds, que té uns reflexos, no?, que són completament diferents al que passa fora de Illa Buda. Illa Buda encara és un espai, que a mi em sorprèn cada any que entro, em sorprèn, perquè jo no sé, és que sóc un enamorat de l'illa o del delta general, però veig que hi ha un contrast i una llum diferent de dins a fora de l'Illa Buda.
Mm-hmm. Com dius tu, no?, un valor totalment afegit, no?, que no trobem en cap altra cosa, perquè, clar, moltes empreses se dediquen, no?, a llogar bicicletes o venda d'experiències, però al final, com està, no n'hi ha cap. Vull dir, és única.
Sí, jo també afegiria aquí la part emocional o de sentiments, no?, I al final també, en totes les entitats ecoturístiques que fan al Delta, també això ho tenim en compte, no?, de que hem de buscar la persona, no?, buscar el que ells esperen d'això, no?, i realment, doncs, no?, la gent presenta i veus una emoció diferent, no?, la trobada, també hi ha sinergies entre ells, és gent que és un grup petit, nosaltres també diem que és bo que interaccionen socialment entre ells, no?, uh-huh. I gent diferent d'aquí o de fora, doncs, no?, se parlen, se coneixen i estan un matí junts al final, no?, i són 25 persones que estan juntes, des de l'hora del matí fins a 12:30, i al final també creen aquests vincles socials entre ells, no?,
sí.
I també aquesta interacció no guia. Hi ha molta pregunta-resposta, vale? I jo me sorprenc, no?, que a vegades, doncs, no sé, parlo amb el guia, hi ha molta confiança i, bueno, i acaben l'activitat, doncs, no?, coneixem-nos tots el que estem allí, la gent que col·labora, doncs, fent el que són les tapes, la gent que està fent el guiatge, no?, i per tant, no sé, és un ambient familiar al final, no?, i en el qual la interacció social és molt potent i desbuit emocional també, vull dir, l'arribada, no?, i estar a la sortida, la gent, doncs, queda molt, molt contenta de l'experiència.
Mm-hmm. Lo tracte molt proper, no?, de tu a tu, i al final que la gent de fora, sobretot, que s'impregne de com som aquí baix, no?, que al final, bueno, és un tret diferencial molt nostre i que, bueno, només nosaltres sabem, saps?
Nosaltres també quan estem allí sentats, no?, fent nostra parada de descans i que cobrim la part gastronòmica i folclòrica, també tenim unes targetes, no?, i la gent pot col·laborar i la gent fica els seus sentiments o la seva emoció i també el seu nom i la seva localitat d'on ve, no?
Uh-huh.
I això ho compartim tots junts, ho compartim, i no sé, la frase, doncs, per a mi, d'Illa Buda és pau, relax, no?, o és salut, per exemple, i això ho diu, doncs, no sé, Pilar, que ve de, no sé, que ve de Barcelona, per exemple, no?
Sí.
I clar, també estos sentiments, no?, que els compartir-los junts, doncs, no?, hi ha aplaudiments, hi ha emocions, i al final també mos acabem coneixent, ja dic, són 3 hores i mitja junts, i per tant és una part també que jo valoro molt, la part més personal i social.
Mm-hmm, tant que sí, això és, bueno, crear un vincle. I Pasqual, clar, tot això que m'estàs contant de la gent, vull dir que la resposta del públic la valoreu molt positivament, no?
Sí, estem contents, perquè la gent, doncs, bueno, ho seguix. A vegades, una miqueta, doncs, també veiem que quan fa més calor, la gent hi costa apuntar, per tant, a calor per nosaltres un hàndicap.
Claro.
I vem també després que al setembre pues, hi ha més demanda, però clar, també una mica pues, és això, eh? El que tenim el permís, l'autorització sí, al juny-setembre. Però bueno, els grups els acabem tancant, vale? Que és important, i també, no sé, hauríem de parlar d'apuntar-nos, si vols, que això ho han de fer al permís de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja. Aquí hi ha un conveni, el que és l'Ajuntament de Sant Jaume és el promotor, vale? Nosaltres, l'empresa Quatre Camins, som qui organitzem també, i també té el suport del Parc Natural i el guiatge per part de gent o de personal de l'Escola del Parc.
Mm-hmm, molt bé, llavors, per apuntar-nos, com tu dius, no? Inscripcions, mira, ho tinc aquí davant, Oficina de Turisme Sant Jaume d'Enveja, això per mitjans de l'Ajuntament, info@santjaumeturisme.cat o al telèfon 977-46-80-39, que vull dir, ja estan obertes les inscripcions per a totes les dates.
Sí, sí, la gent pot agafar i fer la demanda la data que li convé més.
Perfecte, pues ja ho sabem. Vull dir, crec, Pasqual, que no mos queda que bueno, una invitació a la gent que mos estigui escoltant a que s'apunten.
Bueno, animar-se a assistir a Lleguda, a conèixer-la. Jo penso que és una experiència que els agradarà moltíssim. Se fa cada any, sí, i molta gent diu, mira, aquest any m'ha passat, no?, i ho faré l'any que ve, no? Per tant, nosaltres també des de l'empresa i des de l'Ajuntament farem la màxima comunicació, farem gestió per xarxes socials, no?, i altres, per comunicar, per recordar dates, i una miqueta, doncs, engrescar tothom a poder participar.
Mm-hmm, aquí davant ho tinc, 27 de juny, 19 de juliol, 8, 9, 22, 23 d'agost i 12 i 13 de setembre. Tenim l'oportunitat d'estar a Buda en Bike, no?, l'illa de Buda a cop de pedal, així que no ho desaprofito la gent.
Pues molt bé.
Gràcies, Pasqual.
A vosaltres.
Doncs, Marina, jo ja sé què fer aquest estiu. T'animes a venir a mi a descobrir l'illa de Buda?
Doncs sí, m'agradaria bastant, i també m'agradaria bastant en Calla, que sé que per allí em fa. Moltes gràcies, Cel.
Hay dos días en la vida para los que no nací, dos momentos en la vida no existen para mí, ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. El primero de esos días fue cuando te conocí. Me atraparon tus mentiras. Ganas de vivir, la crueldad de tus caricias por las que creí morir. Hay dos días en la vida para los que no nací, dos momentos en la vida que no existen para mí, ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. Perdí. Se fue tu cara bonita y mis ganas de vivir. Se acabaron las mentiras y de todo aprendí. Que hay dos días en la vida para los que no nací. Para los que no nací, dos momentos en la vida que no existen para mí, ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. sufrimiento, escondía tu sonrisa, descubrí que con el tiempo me perdí todo el respeto, compraste mis sentimientos con tus labios de carmín, y hay dos días en la vida para los que no nací, dos momentos en la vida que no existen para mí, ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí, hay dos días en la vida para los que no nací, y hay dos días en la vida. Dos momentos en mi vida. Y hay dos días en la vida. Dos momentos en mi vida.
Medi Ambient. Parlem de Medi Nostrum.
És dimarts i això vol dir que ens toca parlar de medi ambient i per aquest motiu ja tenim el nostre fidel col·laborador a punt, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina. Bé, sobrevisquent.
A tots els esdeveniments mundials,
sí,
no?
Sí, aquest status quo convuls amb constants canvis d'escenari a nivell geopolític.
Mentre no ens tirin un míssil aquí en altres, ja...
Bé, jo crec que hauríem de tenir molta punteria per encertar els estudis de Tarragona Ràdio. Mai se sap, però hem d'estar amatents.
Estarem atents. Nosaltres ho anem seguint el que passa, però avui precisament no venim a parlar de geopolítica, venim a parlar de la floració hivernal, no?
Avui, que per cert, estem de celebració. Felicitats, Marina.
Gràcies.
No saps per què, oi?
No.
Bé, avui és el Dia Mundial de la Natura, 3 de març.
3 de març, molt bé. Menys mal que tu ens ho indiques, eh?
Bueno, me n'he assabentat casualment. No és d'aquelles agendes que tingui guardades i esperant que arribi el dia. Precisament perquè per molts dies mundials que posis a l'agenda, el que compten són les accions de cada dia. Això és important, que cada dia posis un granet de sorra per fer millor el món on vivim i per deixar els nostres nets, nebots, nebodes, doncs un món una miqueta més agradable.
Sí, no sé si ho aconseguirem això, perquè jo la sensació és que cada cop anem a pitjor, que no anem a millor.
Tu sempre tan optimista.
Home, és que els esdeveniments parlen per si sols, eh?
Bueno, s'ha de mirar la part positiva, eh? Cosa rara que ho digui jo, perquè sempre trobo...
Sí, ets pitjor que jo.
Trobo tres peus al gat, com deien abans. Bé, te faré una pregunta per encetar el tema d'avui, que és de la floració hivernal.
Sí, suspendria l'examen, ja t'aviso.
Bueno, jo també t'aviso que és una pregunta trampa, eh? És una pregunta d'aquelles que posen els professors perquè l'alumne hi cregui amb les quatre potes i no l'encerti. La pregunta és la següent. Quin és l'arbre que floreix primer a Catalunya?
Home, jo et diria que els ametllers, però segurament és molt tòpic, això. És massa tòpic per tu.
Has caigut de quatre potes. Era previsible, era previsible. Bé, no passa res, eh? Perquè segurament el 90% dels oients també haurien dit que són els ametllers. Bé, cal dir que els ametllers són uns arbres fruiters, tot i que facin fruita de closca, fruita de pinyol, que és l'ametlla. Són arbres fruiters i no són autòctons, no són nadius de Catalunya ni tan sols d'Europa. Són uns arbres que van portar d'Àsia fa molts i molts anys, perquè es podien adaptar relativament bé al clima mediterrani i, de fet, dels arbres fruiters com a tals, és el segon en florir a Catalunya. I ara, quan te digui el primer, et quedaràs bocabadada.
Sorprèn-me.
L'avellaner.
Déu-n'hi-do.
Clar, l'avellaner sí que és un arbre autòcton, és a dir, tenim avellaners silvestres a Catalunya, en llocs més aviat ombrívols, humits, enclotats.
Home, al camp de Tarragona en tenim bastants d'avellaners.
Espera, que t'estic dient els silvestres.
Ah, d'acord, d'acord.
Els que creixen de forma espontània. Doncs aquests estan en llocs enclotats, no? En llocs enfontalades, en llocs on no hi arriba molt de sol. Però resulta que hi ha algunes varietats d'avellaner, segurament procedents també d'altres països i a través de la selecció artificial, que tenen unes condicions diferents del avellaner de muntanya, que seria l'autòcton. Llavors, aquests avellaners de conreu, tal com indicaves, Marina, doncs sí que els trobem no només al camp de Tarragona, també hi són les Terres de l'Ebre, en algunes zones d'interior de Lleida, comarques com les Garrigues, la Segarra, doncs són també terra d'ametllers, i avellaners. Els avellaners sí que, a diferència dels ametllers, sí que tenen una zona de conreu potser més acotada. L'ametller seria més cosmopolita, diguem-ho així, dins de Catalunya, i l'avellaner doncs és més conreuat, segurament per raons més històriques o culturals, que no pas per raons de sol o de clima. El cas és que al camp de Tarragona, en efecte, tenim moltes extensions, podríem parlar de milers i milers d'hectàrees d'avellaners, i un sector doncs, bueno, que té els i baixos, com molts altres sectors, no només a la pagesia, sinó també al sector terciari també tenim els i baixos. Això de que només afecta les crisis a la pagesia, jo no hi estic gens d'acord. Sí que hi ha crisis que afecten especialment a la pagesia.
Home, però les crisis afecten a molts sectors.
Però hi ha molts altres sectors que no, potser no tenen l'altaveu que té la pagesia o no tenen la notorietat o la tradició a Catalunya que té la pagesia, però les crisis afecten a molts sectors. Bé, en aquest cas parlem de dos arbres que a Catalunya són arbres fruiters, l'avellaner i l'ametller, tots dos amb varietats conreables, amb varietats que donen un fruit amb una qualitat i un calibre determinat. Les varietats de avellaner doncs, són ben conegudes, les d'ametller també. I, com deia, l'avellaner té presència com a arbre autòcton a Catalunya, a les muntanyes, sobretot. I l'ametller no, directament, però sí que hi ha un cosí germà de l'ametller. L'ametller és de la família, del gènere Prunus. L'ametller és el Prunus dulcis. I a Catalunya hi ha un altre Prunus, que no és el Prunus dulcis, que sí que és autòcton i que sí que està adaptat perfectament des de fa mil·lennis al clima mediterrani, que és l'aranyoner, que és el Prunus espinosus, que com el seu nom indica, doncs és un arbre que té unes punxes importants. El fruit de l'aranyoner és l'aranyó, en castellà endrino. I segona pregunta d'examen, Marina.
Comprem-me, em suspendràs.
Amb l'endrino es fa un licor molt conegut i molt valorat, sobretot a Navarra. Quin licor és?
A Navarra? Ni idea.
Segur que l'has tastat. Estic convençut.
Orujo o alguna cosa així, no ho sé, no en tinc ni idea.
Patxaran.
Ah, el patxaran. No sé ni si l'he tastat, imagina't.
Bueno, una cosa típica de la meva època era el patxaran amb llima. I aquest licor es fa exclusivament amb el fruit de l'aranyoner, amb els endrinos, que són de color blau, és un fruit molt vistós, i que només es poden collir a l'hivern. És una cosa molt curiosa que té aquest fruit, perquè si el culls abans de les gelades, és molt aspre. És pràcticament impossible de menjar de l'aspre que és. En canvi, quan ja ha madurat, quan ja ha passat aquest procés hivernal, doncs ja es pot collir i a partir d'aquí ja es pot fer el licor. Bé, parlem de coses més autòctones, més silvestres, parlem de medi ambient, no parlem de licors i alimentació. I avui parlarem de la de floració de les plantes i arbres que fan flor a l'hivern, que pot semblar una cosa estranya, anecdòtica, sorprenent, però és molt més habitual del que ens pensem. I, de fet, hi ha molts arbres i moltes plantes que utilitzen aquesta estratègia i els hi va molt bé. Vull dir que no pateixen ni per canvis climàtics, ni per sequeres, ni per gelades. Són plantes completament adaptades als mesos de fred i de poques hores de sol. Val a dir que a la majoria de casos, només hi ha una excepció, la floració s'espera a que el dia creixi en nombre d'hores de sol. És a dir, fins al 21 de desembre, que és quan hi ha el dia més curt de l'any, només hi ha una planta, que és el bruc d'hivern, que precisament rep aquest nom perquè fa la floració hivernal. I és aquesta planta la que té una gran florida durant els mesos de tardor i primers mesos d'hivern. La resta, que ara farem un petit llistat, acostumen a florir a finals d'hivern. És a dir, bé, fins i tot mitjans, podríem dir, mitjans finals d'hivern. Hi ha un dels arbres que hem dit que floreix, comença a florir al gener, que és l'avellaner. Llavors, a partir d'aquest, que seria, diguéssim, el pioner, el que aguanta més bé les gelades, de fet, la flor de l'avellaner és dioica, té un peu, bueno, un peu no, a veure com ho explico, té unes flors que són masculines i unes que són femenines, que poden estar les dues dins del mateix arbre. La flor femenina és molt petiteta, costa de veure fins i tot a simple vista, i la flor masculina és, es diu ament, és com un cordonet de color groc, de color palla, i des de dins d'aquest cordonet s'obren aquests aments per expulsar pol·len. L'avellaner es pol·linitza a través del vent. És una de les característiques d'aquestes plantes i arbres que floreixen a l'hivern, que com que a l'hivern no hi ha molts insectes, doncs l'estratègia de pol·linització és a través del vent. Com hauràs pogut comprovar el mes passat, mes de febrer, doncs hi van haver unes ventades impressionants a tota Catalunya. I doncs justament és aquesta època en la que els avellaners aprofiten per fer la pol·linització creuada, és a dir, que no és el mateix arbre el que s'autopol·linitza, sinó que és el vent el que transporta el pol·len d'uns arbres a uns altres. Fins i tot entre varietats diferents es pot donar aquesta pol·linització creuada. No només és el cas de l'avellaner, hi ha altres arbres que també floreixen en ple hivern. I el següent a la llista, com a arbre autòcton, seria el freixe, freixe de fulla estreta, Fraxinus angustifolia, que és un arbre que viu a llocs on hi ha molta humitat al sol, que estan a prop de rius, a llocs on hi ha un sol profund, amb aigua disponible. El freixe, de fet, ara, si ens fixem tot el que és el litoral, allà on hi hagi freixes, veurem que estan començant a treure unes puntetes verdes que poden semblar fulles, però són les flors. Primer treuen aquestes flors, que són uns filets amb una boleta petiteta a la punta, treuen quantitats molt grans, i després ja, doncs, quan avança la primavera, doncs ja és quan fructifiquen, quan fan la llavor, etc. Però la floració és ara durant el febrer i el març. Un altre arbre de floració primerenca, hivernal, és l'om. De fet, els oms autòctons van patir molt durant una invasió, una plaga d'insectes que es va conèixer com grafiosi, la grafiosi de l'om, i es va carregar una gran part de la població d'oms silvestres de Catalunya. Es va importar un om que era resistent a la grafiosi, que és l'om siberià, que és el que s'ha plantat a la majoria de carrers, places i jardins de casa nostra, tot i que encara en segueixen havent, tot i que en poca quantitat, oms autòctons. Tant l'autòcton com el siberià floreixen en aquesta època, a l'hivern. I si ens fixem ara als carrers i places, on veiem un arbre sec, hi ha molts números de que sigui un om, i veurem que té com unes floretes molt, molt, molt petites de color vermellós, marronós, i a partir d'aquestes flors, com passa amb els freixes, doncs fructificarà i farà la llavor. Un altre arbre, que tot i no ser autòcton, es pot trobar fins i tot naturalitzat, i és molt habitual també als carrers i places de Catalunya, és la morera de mores, la morera que dona mores, l'arbre que dona ombra, molta ombra a l'estiu, molt apreciat per la seva capacitat de refrescar-nos, i just ara comença la seva brotació, però brotació crec que no és correcte en català.
No en tinc ni idea.
Comencen a brotar.
Germinació, no, seria?
Germinació és d'una llavor. Normalment, quan parlem de branques, ens referim als brots. Bé, doncs quan treuen aquests brots, el primer que surt no és la fulla, sinó que surt també una cosa semblant als avellaners. Surt com una mena de cordó, cordonet de color verd, que penja durant uns dies, i també, igual que l'avellaner o que l'om, fan servir el vent per poder polinitzar-se. Seguint una miqueta aquest ordre d'arbres que floreixen a l'hivern, tindríem els de la família del salze, els sàlix, entre els quals hi ha un també molt habitual a rius, rieres, torrents, que és el gatell, és el sàlix atrocinerea, i en menor mesura, però també abundant, en determinades a determinats punts, també a prop de rius, molt a prop de rius, fins i tot dins de la mateixa llera, és el salze blanc, el salze habitual. Aquests salzes també fan com uns cordonets, potser són una miqueta més bonics, més vistosos. Aquests, de fet, fan bona olor i són els primers que comencen a treure les abelles més, més valentes, les que no tenen tanta por al fred, i hi ha, doncs, a primers de març o finals de febrer, doncs, igual que van els ametllers, allà on hi ha una temperatura agradable, o uns dies amb una temperatura agradable, doncs també ho fan aquests gatells, amb aquest polen, aquesta oloreta tan bona que fan, tant els ametllers com la flor del gatell. Bé, dit això, clar, això pot ser xocant, no?, per aquesta idea potser bucòlica o mediàtica que tots tenim, de que l'hivern comença amb la flor de l'ametller, i com ja hem comentat, no és així. En quant a arbres, n'hi ha un altre que és fins i tot previ a l'ametller, tot i que és un arbre forani, no és un arbre autòcton, però també el podem veure i és molt espectacular quan floreix. I es diu mimosa. La mimosa és un...
És xulíssima quan floreix.
És un arbre de la família de les acàcies, és un arbre de zones semiàrides, i com totes les acàcies, doncs fa uns llegums, és de la família de les lleguminoses, igual que els cigrons, que les llenties, que els fesols, són la mateixa família, tot i que en el cas de les acàcies no fan plantes rastreres o plantes que s'enganxen, que s'enreden, sinó que fan arbres que poden ser alts. Llavors, quan veiem una mimosa amb la seva floració de color groc, és realment espectacular i no genera massa dubtes. Ha de ser una mimosa sí o sí. Molt bé. En quant a la qüestió de la temperatura, clar, jo aquí us he parlat de prelitoral i litoral, perquè si pugem més amunt, alta muntanya, cal esperar uns mesos a que els arbres arribin en aquest punt de floració. És a dir, que al litoral i al prelitoral sempre tindrem una floració més avançada que no pas a les zones més elevades, a més altitud, de muntanya, on lògicament doncs, l'hivern s'allarga una miqueta més. En aquest context hem d'aclarir que aquestes floracions depenen molt, fins i tot diríem, de microclimes. És a dir, que dins d'una ciutat, fins i tot una ciutat petita com Tarragona, podem tenir floracions primerenques degut a aquest efecte d'illa de calor, que fins i tot a l'hivern doncs, també es pot apreciar, no és només a l'estiu. I, de fet, just aquí davant dels estudis de Tarragona Ràdio tenim oms al carrer i ara estic veient un just davant que ja ha passat l'etapa de floració. De fet, ja ha començat a fructificar, ha convertit les flors en fruit i ara donarà pas a al brot, a l'aparició de les fulles. Bé, aquest seria el cicle hivernal de molts arbres. També hi ha moltes plantes, i quan parlem de plantes volem dir vegetals que no es converteixen en un arbre, que no són llenyoses, que són les plantes que trobem a la vora dels camins, a la vora dels conreus, quan fem un passeig pel camp. Faré esment d'algunes d'elles. Començarem per una que no és ben bé ni planta ni arbre, sinó que és un arbust. L'arbust és aquella planta que no arriba a fer-se un arbre amb una capçada considerable i que tendeix a tenir rebrots des del peu, des de l'arrel. Parlaríem de l'arbós. L'arbós és un arbre molt típic de mitja muntanya i té una característica que tenen molt poques espècies vegetals, i és que pot tenir al mateix temps, dins del mateix peu, pot tenir flors obertes, pot tenir fruits madurs o immadurs, i en aquest procés entremig doncs, hi passen diferents estacions. Normalment, la majoria de plantes i arbres fa la florida i quan arriba l'estiu ja tenen el fruit format. A l'arbós no. A l'arbós deixa passar dues o tres estacions fins que pot oferir el fruit ja madur, que és aliment per moltes espècies d'ocells i fins i tot de petits mamífers. Molt bé. Un altre arbust que també és molt interessant és el marfull. Aquest s'ha utilitzat en jardineria, però a Catalunya és autòcton. El podem trobar també al prelitoral, en alguns punts del litoral, on hi ha una miqueta de muntanya, el marfull vol humitat, vol frescor. Doncs aquest marfull, que es diu científicament Viburnum tinus, és de fulla perenne, igual que l'arbós, tot i que hem d'aclarir que els arbres de fulla perenne no vol dir que no perdin mai les fulles, sinó que tenen fulles verdes tot l'any, que són conceptes una miqueta diferents. És a dir, poden anar perdent fulla, però sempre tenen de verdes. No acaben mai completament despullats. Doncs bé, el marfull fa també florida hivernal, igual que l'arbós. Molt bé. Anem a parlar de plantes. Aquestes ja són plantes normals, ja no són arbustos. Uh-huh. Una d'elles és el marxívol. El marxívol no és massa conegut, però és molt, molt, molt habitual de trobar a llocs de muntanya, ombrívols, amb humitat, gairebé tot l'any. I el seu nom científic és Helleborus foetidus. Foetidus vol dir que fa pudor. I té una floració que aguanta tot l'hivern. És a dir, fa una fulla que és un color blanquinós, fa una flor d'un color com blanquinós, que s'assembla una mica amb una fulla, i aguanta tot l'hivern. Llavors, quan ha de fructificar, doncs és quan madura. Després hi ha la calèndula arvensis. La calèndula, si dic calèndula, segurament et vindrà al cap doncs alguna crema, alguna pomada, perquè la calèndula té propietats medicinals, i en concret el nom vulgar en català és el buixac bord. I la calèndula la podem trobar pràcticament per tot arreu. Creix a la vora dels conreus, a la vora dels camins, i pot florir durant tot l'hivern, sempre quan no hi hagi gelades molt intenses, que seria, per exemple, el cas d'aquests darrers mesos de gener i febrer, que no hi ha hagut gelades molt fortes. Molt bé. Ara en citaré algunes que, bueno, pels que trepitgem més la muntanya sí que són molt familiars, potser per la resta de públic no tant, però sí que és interessant saber que aquestes petites plantes acostumen a ser molt, molt humils, molt petites, molt modestes, doncs fan aquesta floració a finals d'hivern. De vegades comencen a mitjans d'hivern, mitjans finals. Bé, parlaríem del mes de febrer, per posar un mes de floració. Tindríem el Muscari neglectum. Aquesta planta és realment petita, fa unes fulles primes allargades, molt poc vistoses, i la seva flor és de color blau, fa una flor de color blau, en forma com d'una campaneta invertida, molt petita, i en castellà en diuen nazarenos, i en català se'n diu fraret o calabruixa petita. Aquestes no són molt abundants, però sí que són molt fàcils de reconèixer. Després hi ha els narcisos, que d'aquests n'hi ha unes quantes espècies, i fins i tot si anem aquí a la vora, a Sant Pere i Sant Pau, només que sortim una miqueta del nucli urbà, ja trobarem narcisos, habitualment de color groc. També n'hi ha uns altres de color blanc, però els que trobarem a prop són els de color groc. El gènere narcisos és també de les primeres plantes en florir. I, finalment, alguns grups d'orquídies que també aprofiten l'hivern, els mesos de més fred, per florir, són les primeres, no totes, sinó algun grup concret d'orquídies. Les que són del grup Ophrys fusca, la majoria comencen a florir abans que arribi la primavera, i entre elles hi ha una que és molt fàcil, bueno, molt fàcil de trobar si saps on són, que és l'Ophrys lupercalis, que és la bellera fosca. De fet, aquesta bellera, la lupercalis, és molt semblant a una altra abellera, però que surt amb unes dates posteriors. I aquesta és l'única manera de diferenciar-les, perquè visualment costa molt. Sí que pot variar una mica la grandària, però això tampoc acaba de ser definitiu. Llavors, aquesta Ophrys lupercalis es pot confondre amb la Ophrys arnoldi. Clar, la diferència és que l'arnoldi comença a florir a partir de l'abril-maig. Per tant, si trobem ara una orquídia a la muntanya florida, és molt probable que sigui una Ophrys lupercalis. Aquestes tres últimes que he esmentat tenen una característica en comú, i és que fan un bulb subterrani, que és el que permet que durant els mesos de bonança acumulin reserves, després a l'estiu s'assequen completament, desapareixen, per dir-ho així, i durant els mesos de tardor comencen a acumular aigua i a guanyar força per acabar brotant i florint durant l'hivern.
Déu-n'hi-do.
Tenen aquesta peculiar adaptació al clima fred. Bé, en tenim algunes altres interessants. Una que es diu herba fetgera, que també té propietats, suposadament propietats medicinals. El nom científic és anemone hepàtica. Després també tenim les violes, el gènere viola. Hi ha diferents espècies, per tant, no m'atreviré a dir una concreta, perquè depèn de la zona on visquem, de la zona on ens escoltin, pot ser que la trobin ja florida o que sigui una espècie que tarda una mica de més. Però bé, les primeres en florir també depèn de l'altitud, de la proximitat al mar, etc., de les hores de sol que rebin. Doncs ja comencen a florir ara les violes en ambients forestals de mitja muntanya. N'hi ha un altre que també és interessant d'anomenar, que és el mal coratge, aquest és el nom vulgar, mal coratge, que és la Mercurialis annua. És una espècie ruderal que creix a la vora de camins, bastant, bastant habitual. I és del gènere, a veure si dic bé, perquè a vegades em confong entre fumària i fumana. Crec que és fumària. Ara no estic segur. Bueno, és una d'aquestes dues.
Jo ho sabré encara menys.
Ja. Sí, si no, hauríem de preguntar al ChatGPT o buscar-ho per internet. També és de floració primerenca. Molt bé, i una última planta per acabar aquest llistat que hem fet, que tampoc no és un llistat extensiu, podríem fer-lo molt, molt més llarg, però són exemples de plantes que ens podem trobar de forma habitual a la natura, i especialment a Catalunya. L'última seria la ortiga, que aquesta segur que l'has hagut de conèixer i potser t'he explicat. Molt bé. Doncs la ortiga, que creix sempre en llocs també molt humits, amb un terra amb molt de nitrogen, molt fèrtil, típic terra negra que hi ha en algunes zones properes als rius, doncs aquesta planta, l'ortiga, també comença a florir ara. De fet, quan arribem al mes d'abril, mes de maig, hi ha moltes plantes, molts peus d'ortiga que ja estan completament fructificats. De fet, aquesta planta té propietats medicinals i, a més, és comestible. Contra todo pronóstico...
L'ortiga, ja ens ho vas dir, la secció, vas fer una secció sobre plantes comestibles i ens ho vas comentar, que era comestible.
Correcte. Doncs, bé, s'ha de bullir, vull dir, no, a veure, si te la menges crua, hi ha gent que se la menja crua, que la mastega bé, perquè els pèls urticants quedin com aplastats, no? Però normalment es menja, doncs, això, doncs, bullida o fet amb algun... amb una preparació. Molt bé.
Ho deixem aquí?
Deixem-ho aquí, si vols.
D'acord.
De fet, pràcticament el guió que tenia preparat és aquest. Volia fer un llistat, tampoc no molt extensiu, perquè la gent, doncs, entengui que hi ha plantes que ja floreixen a l'hivern i que no cal esperar a l'abril o al maig per sortir a la natura, per fer fotos, per trepitjar, en el bon sentit, per trepitjar els camins, sinó que podem fer-ho ja i tenim moltes possibilitats per trobar flors i alguns insectes que també comencen ara a despertar.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Joan Ramon Mendo, una setmana més per venir i estar aquí amb nosaltres. Ens veiem d'aquí una setmana.
Molt bé, gràcies.
I així arribem, parlant de medi ambient, al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 9 de juny del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Els esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No sabría decirte que fue mal entre tu razón y la verdad. Sobrenatural, me convertí en un toro de cristal con cuernos y extrema fragilidad. Volví al ruedo, ahora tengo poco final. La 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 la, con los brazos en alto.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí,